Són les 8 del vespre.
La festa de Nadal a través de la història, amb Joan Pallaret.
L'àpat de Nadal agrupa les famílies. En un moment de repartir, de fer xerrada, quan no podem fer-ho durant tot l'any. Coneixem banquets de Nadal de l'antigor, com el de l'any 1267, amb més d'un centenar de comensals que va oferir Jaume I, menjant el rei, la reina i l'infant Pere, en taula a part. L'infant Pere no es trobava gaire bé, i li van servir arròs, gallina, ous i llet. Però el que s'hi van menjar tots van ser neules, que en aquell temps es venien a 10 diners al centenar, però no eren cargolades com ara, sinó planes com les hòsties, portant moltes vegades inscripcions d'ejaculatòries i invocacions. Per això, en castellà, les anomenaven suplicacions. Amb tot, la neula es va popularitzar molt al segle XIX, arribant als nostres dies com un producte genuïnament català i nadalenc. Bon Nadal!
Ràdio Estel. Sintonia de Nadal.
Potser t'hauria dut més sol triar la Sara o bé l'Ester.
Aquest diumenge, a la una del migdia, programa especial Marina Rossell, tribut a Mostaquí. Una entrevista a la cantautora sobre el seu treball basat en l'artista de la cançó francesa. Aquest diumenge, a la una del migdia, Marina Rossell, tribut a Mostaquí, a Ràdio Estel.
Més profit viurà tranquil fent de fuster.
Banc Sabadell 16è Festival del Mil·lenni. La cita anual amb la bona música torna amb els artistes més rellevants i emblemàtics del panorama musical. Dissabte 27, Chambao. Diumenge 28, Niña Pastori. Dilluns 29, Passión Vega. I dimarts 30 de desembre, Carlos Núñez. Tots ells a les 9 del vespre al Palau de la Música. Més informació i entrades a festival-milleni.com. Banc Sabadell 16è Festival del Mil·lenni. Amor per la música. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
És Nadal a Ràdio Estel. Radioteatre històric de Nadal. En motiu dels 20 anys de Ràdio Estel, a continuació us oferim un dels espais de radioteatre realitzat per tot l'equip de Ràdio Estel ara fa molts anys. Radioteatre històric a Ràdio Estel.
Tot seguit us oferim una adaptació radiofònica del conte de Nadal de Charles Dickens. L'hem fet els treballadors i col·laboradors de Ràdio Estel i Ràdio Principat per desitjar-vos un molt bon Nadal i un millor 2004. Esperem que us ho passeu tan bé com nosaltres fent ràdio per vosaltres. Bones festes! Primer acte, l'espectre de Marley.
Per començar, Marley era mort, sense cap mena de dubte. El registre de defuncions l'havia signat el pastor, per l'escrivent, per l'encarregat de la funerària i pel que va presidir el dol. L'havia signat també l'Scrooge, i aquest nom ho avalava tot. Per tant, el vell Marley era ben mort. Ho sabia l'Scrooge, que era mort? Segur? Com no ho devia saber? Havien estat socis durant un munt d'anys i el mateix Scrooge era l'encarregat d'executar la seva darrera voluntat i també el seu únic hereu. Tot i això, l'Scrooge no es va deixar batre pel luctuós esdeveniment i el mateix dia del funeral es va mostrar com un excel·lent home de negocis, celebrant-ho com una autèntica ganga. Us explico tot això perquè cal que enteneu que no hi ha cap dubte que el vell Marley era mort, ja que, si no, no trobareu res de prodigiós en la història que ara mateix us explicarem.
Conte de Nadal, de Charles Dickens.
Després de la mort del vell Marley, l'Scrooge no va canviar mai el nom de l'empresa que havien compartit, que va continuar anomenant-se Scrooge and Marley. Això tant la feia, però l'Scrooge sí era, en canvi, d'allò més avar, un vell ambiciós i pecador que s'agafava tot allò que tenia a l'abast de la mà. Era tan dur com l'acer i mai no havia tingut ni una guspira de generositat. Era sorrut, caut, tancat i molt, molt solitari. Aquesta fredor traspuava el seu aspecte físic amb belles faccions glaçades i amb una veu resposa que, com la seva presència, rebaixava la temperatura allà per on passés. Ningú no l'aturava pel carrer per saludar-lo o per dir-li amb posat alegre:
benvolgut, Scrooge. Com va això? Quan em vindreu a veure?
Ningú no li implorava almoina, ni cap criatura li demanava mai l'hora. Fins i tot els gossos pigalls semblava que el coneixien i, quan l'ensumaven, s'afanyaven a allunyar-se'n arrossegant els seus amos. Però no us penseu que tot això disgustava l'Scrooge. De fet, era el que volia. Una vegada, el millor de tots els dies de l'any, la vigília de Nadal, el vell Scrooge estava tan atrafegat al seu despatx. Era un dia fred, amb boira, i se sentia com la gent que passejava pel carrer es colpejava el pit amb les mans i els peus a terra per mirar d'entrar en calor. Els rellotges de la ciutat havien tocat les 3, però ja era fosc i hi havia una boira espessa que convertia les siluetes de la gent en espectres. Tot i això, l'Scrooge mantenia oberta la porta del despatx per poder vigilar el seu escrivent, que, embolcallat en una gruixuda bufanda, mirava de passar el fred amb la poca escalfor que desprenia l'espelma que il·luminava els papers que transcrivia.
Feliç Nadal, oncle. Déu vos guard.
Bah, ximpleries.
El Nadal és una ximpleria, oncle. No ho dieu seriosament, oi?
I tant. Feliç Nadal. Quin dret tens tu a ser feliç? Quins motius tens tu per ser feliç, si ets la mar de pobre?
I a veure, quin dret teniu vos a estar tan enfurismat? Quins motius teniu per estar de mal humor, si sou la mar de ric?
Com vols que no m'enfadi? Quina altra cosa puc fer vivint en un món d'idiotes com aquest? Feliç Nadal! Què és el Nadal per tu, si no l'època de pagar factures sense tenir diners? L'època en què et trobes un any més vell i ni una hora més ric. Si pogués, faria coure en la seva pròpia salsa tots els idiotes que van amb el Feliç Nadal als llavis i els enterraria amb una estaca clavada al mig del cor, com hi ha Déu.
Oncle!
Nebot! Celebra el Nadal com vulguis. I deixa que jo ho faci a la meva manera.
Celebrar-lo? Però si vos no el celebreu, no aprecieu una època bona, sagrada i caritativa. És l'única època de l'any en què la gent està disposada a obrir el seu cor als altres i a tractar els menys afavorits com a iguals. Per tant, oncle, encara que mai no m'hagi posat ni una sola engrunadora a la butxaca, crec que m'ha tractat bé i continuaré celebrant el Nadal.
Bravo, bravo!
Si us torno a sentir, celebrareu el Nadal perdent la feina. I tu, nebot, ets un bon orador. No sé com no et fas polític.
Va, oncle, no us enfadeu. Per què no veniu demà a sopar amb nosaltres?
Abans em veuré mort. Per què et vas haver de casar?
Aquest és el problema. Abans tampoc no venies a casa meva. Per què no podem ser amics?
Bona tarda.
Em dol veure's tan tossut, però és Nadal i no penso discutir més. Així que adeu i bon Nadal, oncle.
Bona tarda.
I feliç any nou.
Bona tarda.
El nebot del senyor Scrooge va abandonar el despatx del seu oncle acomiadant-se de l'escrivent, que continuava atemorit a la seva taula. A la porta es va creuar amb dos cavallers corpulents, d'aspecte agradable, que entraven al despatx de l'Scrooge carregats de llibres i documents.
Aquesta és la firma Scrooge and Marley, oi? Tinc el gust de parlar amb el senyor Scrooge o el senyor Marley?
El senyor Marley fa 7 anys que és mort. precisament en una nit com la d'avui.
Senyor Scrooge, aquestes dates són el millor moment per fer una petita col·lecta per als pobres i indigents. N'hi ha milers que no tenen ni les coses més imprescindibles i centenars de milers que no tenen cobertes ni les necessitats més essencials.
És que no hi ha presons i asils? Que ja no existeix la llei d'assistència pública?
Sí, hi són, però no és suficient. Quin donatiu us apunto?
Cap. Vull que em deixeu tranquil. El Nadal no em fa estar alegre i no penso col·laborar perquè s'alegrin els dropos. Jo ja contribueixo a mantenir els llocs que abans he citat. I això ja és massa. Bona tarda, cavallers.
La boira i la fosca s'havien fet tan denses que la gent al carrer portava torxes enceses caminant davant els carruatges per il·luminar-los. Va arribar l'hora de tancar el despatx. De mala gana, l'Scrooge va saltar del tamboret i va mirar de reull el seu escrivent, que, cantant la indirecta, va apagar l'espelma i es va posar el barret.
Suposo que demà voldreu fer festa tot el dia, oi?
Si no us fa res, senyor.
Sí que em fa. I no és just. Si jo us descomptés mitja corona per dia, ho consideraria un abús, no? En canvi, no considereu un abús que us pagui un jornal que no treballareu.
Però, senyor, això només passa un cop d'any.
Mala excusa per escurar-me la butxaca cada 25 de desembre. Apa, aneu. Però demà passat us vull aquí a primera hora.
Abans no s'ho repensés, l'escrivent ja era a la porta, mentre l'Scrooge es va dirigir cap a la taverna on sopava sempre abans de marxar cap a casa a dormir. Vivia en un pis que havia estat del seu soci difunt. Era un pis llòbrec en un edifici baix, força vell i força depriment, com el seu inquilí. L'únic gran era el pom de la porta, un pom que l'Scrooge havia vist milers de vegades i que en aquesta nit de boira i fred s'havia convertit en la cara del seu soci mort, Marley. Sobtat, l'Scrooge es va quedar mirant fixament la cara fins que el pom es va tornar a convertir en allò que era, un picaporta. Tremolós, l'Scrooge va entrar al pis, guaitant arreu per si apareixia de nou la cara d'en Marley, en qui no havia tornat a pensar des de feia 7 anys, quan va morir.
Aquesta boira m'està fent tornar paranoi. Sí, és evident que no hi ha ningú aquí. Ximpleries. No són més que ximpleries. Jo no hi crec, en aquestes coses.
L'Scrooge s'intentava autoconvèncer que tot eren imaginacions seves, però el rostre li va canviar de color quan, entrant al celler, on havia grinyolat la porta, una figura, la d'en Marley, se li va aparèixer. Era la mateixa cara, exactament la mateixa. Marley, amb la seva cueta, la seva armilla, les seves calces i les seves botes de sempre.
I ara què? Què vols de mi?
Moltes coses.
Qui ets?
Pregunta'm, qui era?
Qui eres, doncs? Ets molt primerat per captenir-te com una aparició.
En vida vaig ser en Jacob Marley, el teu soci.
Pots seure?
Sí, sí que puc. Què passa? No creus en mi?
No.
Quina prova vols de la meva realitat? A més dels teus sentits, per què dubtes dels teus sentits?
Perquè res no els afecta. Un lleuger trastorn intestinal els enganya. I qui sap si simplement ets un bistec mal digerit o un tros de patata mal cuita? Siguis el que siguis, fas més olor de salsa que de sepultura.
Poques ganes de fer broma tenia l'Scrooge. De fet, només mirava de dissimular el seu terror amb un suposat enginy.
Pietat! Horrorosa aparició! Per què vens a importunar-me?
Home, d'esperit mundà! Creus en mi o no?
Sí, no tinc més remei. Però perquè els esperits venen a mi? Vas encadenat? Digue'm per què.
Porto la cadena que vaig forjar en vida. Què passa? T'agradaria saber el pes i la llargària de la cadena que portes tu? Fa 7 nits de Nadal, ja era igual de feixuca i llarga que la que du. D'ençà d'aleshores, ja has anat afegint anelles. I com pesa aquesta cadena?
Però tu sempre vas ser un bon home de negocis, Jacob.
Negocis? Els meus negocis només eren una gota en el vas d'oceà dels meus interessos. Aquests dies de Nadal és quan més em turmento. perquè vaig passar entremig de multitud sense aixecar la vista a terra. No hi havia llars humils en què fixar-me. En fi, escolta'm, gairebé se m'ha acabat el temps.
T'escoltaré, Jacob, però per Déu, no em vinguis ara amb retòriques.
No et sabria dir com és que m'he aparegut davant teu i que em pots veure, perquè fa un munt de dies que m'assec al teu costat i no m'has vist. Bé, sigui com sigui, he vingut a advertir-te que encara tens l'oportunitat i l'esperança d'escapar al meu destí. Oportunitat i esperança que jo et facilitaré. Se t'apareixeran tres esperits.
Aquesta és l'oportunitat de que parles, Jacob.
Sí, així és. Sense la seva visita no tens cap oportunitat d'apartar-te del camí que jo recorro. Espera el primer demà, quan la campana toqui la una.
No els podria rebre els tres a l'hora i acabar d'una vegada?
Espera el segon la nit següent, a la mateixa hora. El tercer, l'altra nit, quan deixi d'arribar la darrera campanada de les 12. I procura de no veure'm més. I procura, pel teu propi bé, recordar tot el que t'he dit.
Dit això, l'espectre va agafar el mocador de damunt la taula i se'l va lligar a l'entorn del cap. L'aparició va anar reculant cap a la finestra que s'obria amb cada passa que feia. Quan es va esvair, l'Scrooge es va tensar a la finestra i va veure desenes de fantasmes que anaven d'una banda a l'altra gemegant. Molts d'ells, l'Scrooge els havia conegut en vida. A poc a poc va anar desapareixent i l'Scrooge encara intentava pensar que allò havia estat només un somni i es va ficar al llit.
Segon acte, el primer dels tres esperits.
Quan l'Scrooge es va despertar, era tan fosc que amb prou feines podia distingir la finestra de les parets. Mirava de veure-hi en la foscor quan les campanes d'una església veïna tocaren els quatre quarts.
Així que es va posar a
escoltar esperant l'hora. Per sorpresa seva, va anar tocant les hores fins a les 12, quan es va parar.
Les 12? És impossible. No em puc creure que m'hagi passat tot el dia dormint fins a arribar ben entrada la nit següent.
L'Scrooge es va aixecar del llit i va començar a passejar per l'estança. Intentava allunyar del seu pensament en Marley i el seu avís sobre l'aparició dels tres espectres. Així van anar corrent els minuts.
Un quart. Dos quarts. Tres quarts. L'hora i res més.
El que l'Scrooge no sabia és que s'havia avançat a la campanada de la una. La seva eufòria va decaure ràpidament quan, en tocar la darrera campanada, un resplendor sobtat va envair la cambra i es van obrir les cortines del seu llit. Hi va aparèixer una figura estranya, com d'una nena, tot i que d'aspecte semblava més aviat una vella, cabells blancs, però ni una arruga, amb galtes il·luminades per un rubor tendre. Vestia una túnica d'un blanc puríssim, en tot de flors preses.
Sou l'esperit, senyora, de qui m'havíeu anunciat l'arribada?
Ho sóc.
Qui i què sou?
Sóc l'esperit dels Nadals passats.
Passats de fa molt?
No. Tot just els que tu has passat.
I que us porta a casa meva?
El teu bé.
Ja us ho agraeixo, ja. Però si em deixéssiu dormir, segur que el meu bé arribava abans.
Així que protestes? Vés amb compte. Aixeca't. Vine amb mi.
L'espectre li va tensar la mà suau, però d'una força irresistible. L'Scrooge es va aixecar, però en veure que l'esperit s'adreçava cap a la finestra, li va dir...
Jo sóc mortal i puc caure.
Deixa que la meva mà et toqui el cor. Estarà segur.
Mentre li deia això, van travessar les parets de la casa i van aparèixer sobre un camp ras, amb sembrats a banda i banda.
Mare de Déu! Jo vaig créixer aquí, jo vivia aquí!
Recordes el camí?
Oh, i tant!
Doncs anem.
Thank you. A mida que anaven avançant, s'anaven creuant amb bailets i camperols.
No t'estranyis. Aquestes són només ombres d'éssers que van existir en el passat. Ara no ens veuen.
L'Scrooge els anava cridant i se sentia sorprès d'alegrar-se tant de veure'ls. Per què se sentia tan feliç quan els escoltava desitjar-se un bon Nadal? A fer punyetes als Nadals, quin benefici li havien reportat a ell?
L'escola no està completament buida. Encara hi ha un nen solitari, abandonat pels seus amics.
Jo ho sé, hi ha això.
L'Scrooge i l'espectre seguiren avançant fins a arribar a una escola que en un temps passat havia estat bonica, però que veia deslluït el seu esplendor. En una cadira hi havia assegut un nen, sol i abandonat. L'Scrooge va plorar en reconèixer, oblidat com havia estat sempre. L'espectre se li va acostar i, tocant-li el braç, li va dir...
Mira.
Caram, si és l'Alibaba. El conec. I per allà van en Valentí i el seu germà salvatge, Orson. I aquest, ai, no recordo el nom, però és aquell que van deixar abandonat davant la porta de Damasc. I aquest és el papagai del Robinson Crusoe.
L'Scrooge va anar enumerant un a un personatges de contes i novel·les que l'havien acompanyat quan era infant. Amb la veu tremolosa es va adreçar a l'espectre.
Voldria, però ara ja és massa tard.
Què passa?
No res, no res. Que ahir va venir un bailet a la meva porta a cantar una cançó de Nadal i m'hagués agradat donar-li alguna cosa.
Vejam un altre Nadal.
En pronunciar aquests mots, la figura infantil de l'Scrooge va créixer i la sala va esdevenir més fosca i més bruta. El jove Scrooge es passejava amunt i avall de l'estança quan es va obrir una porta i va entrar corrent una nena que li tirà els braços al coll.
Germà! Estimat germà meu! He vingut per portar-te a casa, estimat germà! Per portar-te a casa! A casa!
A casa, petit fan?
Sí! A casa per sempre més! El pare és molt més bo que abans. Ahir em va parlar tan dolçament que li vaig preguntar si podies tornar i em va dir que sí. Podrem passar el Nadal plegats.
Sempre va ser una criatura delicada amb un cor molt gran.
És cert, no ho negaré pas.
Tot seguit van abandonar aquest escenari per anar creuant carrer tots ornats per Nadal. L'espectre s'aturà davant la porta d'un magatzem.
El coneixes?
Que si el conec. Aquí hi vaig fer d'aprenent. Aquell és el vell Fesivic i aquell és el Dick Wilkins, el meu company aprenent.
Apa, Dick, abanatzer. S'ha acabat el bròquil per avui. És la nit de Nadal. De Nadal tancarem en un tres i no res.
De seguida van tancar i van fer lloc al magatzem. Van començar a arribar la família d'en Fesivic, un violinista, un grup de joves, mig poble, disposat a gaudir d'una festa de Nadal. Hi va haver balls, jocs de penyores fins a altes hores de la nit.
Costa poc fer que aquesta gent senzilla se senti plena de gratitud.
Molt poc.
Què passa?
Res en particular.
Alguna cosa passa, no?
No, no. És que m'agradaria dir un parell de coses al meu escrivent.
Uf, se m'acaba el temps. Afanyem-nos.
Dit això, l'Scrooge es va tornar a veure, però ja adult. El seu rostre ja començava a denotar signes de preocupació i d'avarícia. No estava sol. S'asseia al costat d'una noia preciosa vestida de dol.
Té poca importància. Per a tu, molt poca. Un altre ídol m'ha suplantat. I si et pot proporcionar alegria i consol en el futur... No tinc cap motiu per sentir pena.
Quin ídol t'ha suplantat?
Un d'or.
Ja hi som. Sempre condemnant amb severitat l'afany de riquesa.
Et fa massa por al món. He vist esvair-se una a una les teves més nobles aspiracions, fins que s'ha apoderat de tu aquesta passió dominant. Guanyar diners. No és així?
I què? I què? Si m'he tornat més assenyat, no he canviat els meus sentiments per tu. Tu creus que he canviat?
El nostre compromís el vam fer quan érem pobres. Ara tu has canviat. I jo t'allibero del compromís.
És que t'ho he demanat jo.
De paraula mai, però la teva actitud ho demostra. Que siguis feliç amb la vida que has triat.
L'Scrooge estava neguitós veient aquesta escena del seu passat.
Esperit, no m'ensenyeu res més. Porteu-me a casa. Com us complau tant torturar-me?
Una última ombra.
No, no!
Però l'Scrooge no ho va poder evitar. Es va trobar veient aquella noia com a mare de família, compartint amor i alegria amb la seva mainada i amb el seu marit, que arribava a casa carregat de paquets per celebrar el Nadal.
Esperit, treu-me d'aquí!
Ja t'he dit que aquestes eren ombres de coses que havien passat. Ara no em culpis que siguin com són.
Treu-me d'aquí! No ho puc suportar! No em turmentis més!
Tot seguit va tornar el resplendor i el senyor Scrooge, esgotat, va tornar a ser al seu llit, on va caure en un son profund.
Tercer acte, el segon dels tres esperits.
L'Scrooge es va despertar pel so estrepitós del seu ronc i, en incorporar-se al llit, no va sentir la necessitat de mirar el rellotge per adonar-se que les campanes eren a punt de tocar la una. L'Scrooge estava preparat per tot menys per una cosa, perquè no passés res. Quan va tocar la una, no va aparèixer cap esperit. Passats 5 minuts, res de res. Només hi era ell a l'habitació, envoltat d'un llum rogenc. Finalment, no van pensar que aquella llum provenia de l'habitació del costat i s'hi va acostar.
Senyor Scrooge, entri, entri.
En obrir la porta de la cambra, l'Scrooge va veure que l'habitació s'havia convertit en un paratge boscós, amb baies lluents, xamaneies crepitant i amuntegades a terra, viandes de tota mena, galls d'indis, oques, gelatines, panades de carn...
Passa, home, passa, que em coneixeràs millor. Sóc l'espectre del Nadal present. Mira'm! Què passa? Mai no havies vist ningú com jo.
Mai.
No has anat mai amb els membres més joves de la meva família? Amb els meus germans grans nascuts aquests últims anys?
Em sembla que no. Teniu molts germans, esperit.
Més de 1.800.
Una família tremenda per alimentar-la. En fi, porteu-me on vulgueu. Ahir vaig haver de sortir a la força i vaig aprendre una lliçó que em fa efecte ara. Aquesta nit, si heu d'ensenyar-me alguna cosa, deixeu que entregui algun profit.
Toca la meva túnica.
En fer-ho, l'habitació on era es va esvair i l'espectre i l'Scrooge es van trobar als carrers de la ciutat en un matí de Nadal. Tot i el fred rigorós, les cares de la gent transmetien alegria. Tot eren somriures i intercanvis de boles de neu, amb les botigues encara mig obertes, esperant el repic de campanes que els alertés que calien a les esglésies i temples. Arribat el moment, emmudiren les campanes i van tancar les botigues. Tot i això, encara perdurava la flaire de totes les menges nadalenques.
Té algun gust especial, això que espargiu amb la vostra torxa?
Sí, el meu.
I va bé a tots els plats d'aquest dia?
A tots els que s'ofereixen amabilitat. Els dels pobres, sobretot.
Per què, sobretot, el dels pobres?
Perquè són els que més ho necessiten.
L'Scrooge i l'espectre van prosseguir el seu camí en direcció cap a casa de l'escrivent de l'Scrooge. En arribar-hi, l'espectre va beneir amb la seva torxa a la casa d'en Bob Cratchit. A casa eren la seva dona i alguns dels seus fills, acabant de preparar la taula de Nadal.
On deu ser el vostre estimat pare i el vostre germà, Tin i Tim, i la Marta? El Nadal passat no es va endarrerir ni mitja hora.
Aquí teniu la Marta, mare.
Aquí tenim la Marta, mare. Visca! Avui tenim oca, Marta!
Que tard se t'ha fet?
A nit vam haver d'acabar molta feina i aquest matí l'hem hagut de recollir, mare.
Bé, el cas és que has vingut. Seu a la vora al foc i escalfa't.
No, no, ja ve el pare! Amaga't, Marta! Amaga't!
Així que la Marta s'hagué amagat, va entrar l'escrivent Cratchit amb el seu fill Tiny Tim en braços, ja que el petit anava amb una petita crossa i un giny de ferro li aguantava les cames.
On és la Marta?
No ve.
Que no ve? Que no ve el dia de Nadal?
Pare, sóc aquí.
I com s'ha portat en Tim?
Ha estat bo com el pa i encara millor. La veritat és que té unes sortides. Quan érem a l'església, m'ha dit que esperava que la gent l'hagués vist perquè, com és tullit, els podria agradar de recordar el dia de Nadal aquell que havia fet caminar els coixos i veure els cecs.
Apa, tothom a taula, a dinar!
Feliç Nadal a tots, estimats. Que Déu us beneixi.
Que Déu ens beneixi a tots.
Esperit, digue'm si en Tiny Tim viurà.
Veig un lloc buit en aquest pobre racó de la xamanella i una crossa sense amo, curosament guardada. Si el futur no modifica aquestes ombres, el nen morirà.
No, no, oh no! Esperit amable, digueu que se salvarà.
I què? Si ha de morir, més val que es mori. Així es reduirà l'excés de població.
L'Scrooge va acostar el cap en sentir que l'esperit repetia aquelles paraules que ell havia dit tantes vegades.
Pel senyor Scrooge, brindem pel meu amo que ha fet possible el banquet.
Que ha fet possible el banquet? Tant de bo fos aquí. Li faríem passar una mica del que penso i segur que li faria bon profit.
Amor meu, els nens, que és Nadal.
Nadal hauria de ser, esclar, per veure la salut d'un ésser tan mesquí, cruel i sense entranyes com el senyor Scrooge. I tu ho saps millor que ningú, Robert.
Passada una estona, l'espectre va escampar una mica més de la seva alegria sobre la família de l'escrivent i es va endur l'Scrooge d'allà. La seva ruta els va portar a casa d'un miner, a un far i fins un vaixell, que era alta mar. Absort en aquests paisatges, a l'Scrooge se li va fer molt estrany sentir una forta riallada, més quan va veure que qui reia així era el seu nebot, la seva esposa i els seus amics en una càlida i magnífica sala.
Ha, i va dir que el Nadal era una ximpleria. Com us ho dic? I ho va dir ben convençut.
Encara se n'hauria d'avergonyir més, Fred.
És un vell molt còmic, aquesta és la veritat, i no tan simpàtic com podria ser. Tanmateix, en el pecat porta la penitència, així que no tinc res a dir contra ell.
Estic segura que és molt ric. Si més no, tu sempre m'has dit que ho era.
I què hi fa, nineta? La riquesa no li serveix de res. No fa cap bé amb ella, ni tan sols no viu més confortablement.
Jo ja no tinc paciència per suportar-lo.
Jo sí, a mi em fa pena. No podria enfadar-me amb ell encara que volgués. Qui sofreix per les seves manies? Ell, sempre ell. No vol venir a sopar amb nosaltres? Quin és el resultat? No és gran cosa el sopar que es perd.
Perdona, però a mi em sembla que espero un sopar excel·lent.
En fi, que només volia dir que el fet d'haver-nos agafat antipatia i no voler compartir la nostra alegria li fa perdre uns moments agradables que no li farien cap mal. Penso brindar-li l'oportunitat cada any, encara que digui que no, perquè em fa pena. Apa, bon Nadal i feliç any nou per ell, sigui on sigui.
A mida que havien anat passant les hores, l'espectre que acompanyava l'Scrooge havia anat envellint. L'Scrooge havia observat aquell canvi, però no va dir res fins que no va abandonar la festa del nebot del comerciant. En sortir...
Tan curta és la vida dels esperits.
La meva en aquest món és molt breu. S'acaba aquesta nit.
Aquesta nit?
Aquesta nit a les 12. Escolta, l'hora s'acosta.
Eren un nen i una nena, flacs, esparracats i malcarosos, postrats amb humilitat. L'Scrooge va recular horroritzat.
Esperit, són fills vostres?
Són fills de l'home, i se m'aferren, suplicants, fugint dels seus pares. Aquest minyó és la ignorància, aquesta nena la indigència. Pare compta amb ells i amb tots els de la seva mena, però sobretot com amb el nen. Al seu front hi veig escrit el mot condemnació. Rebutja'l, calumnia aquells que te'l diguin. Accepta'l per als teus propòsits perversos i fes-los encara pitjor. I, sobretot, espera la fi.
No tenen aixopluc ni recursos?
Un cop més, l'espectre, abans d'esvair-se el toc de campanes de mitjanit, li va recordar alguna de les seves paraules.
No hi ha presons? No hi ha asils?
Quart acte, l'últim esperit.
El darrer fantasma s'acostà lentament al senyor Scrooge. Anava embolcallat, amb negra draperia que li ocultava el cap, la cara i la figura, i només deixava entreveure una mà.
Estic en presència de l'espectre del Nadal vident?
L'espectre no va contestar, només li va fer un gest perquè caminés.
Et disposes a mostrar-me les ombres de les coses que encara no han passat, però que passaran en el futur? No és així, esperit?
L'Scrooge va seguir sense obtenir resposta. Estava estranyat pel pànic que li provocava aquella figura. Tot i això, es va disposar a seguir-lo.
Espectre del futur! Em feu més por que cap dels espectres que he vist fins ara. Però com sé que la vostra intenció és fer-me bé i com que espero canviar, estic disposat a seguir-vos. No voleu parlar-me? Guieu-me!
Al seu voltant es va anar construint la seva ciutat i l'esperit el va dur fins on eren un petit grup de negociants.
No, no sé per res, només sé que ha mort.
Quan va morir?
A nit, em sembla.
Caram, què li va passar? Jo pensava que no es moriria mai.
Déu sap.
I qui se n'ha fet dels seus diners?
No he sentit a dir res, us els ha deixat a la seva empresa. El que sé és que a mi no me'ls ha deixat.
Segurament serà un enterrament de pa sucat amb oli, perquè no sé de ningú que tingui intenció d'anar-hi. Si féssim un grup de voluntaris.
A mi no em fa res anar-hi així a teca. Si no m'alimenten, no hi vaig.
Caram, si resulta que sóc el més desinteressat de tots. Però només hi vaig si s'hi apunta algú.
L'Scrooge els coneixia, aquells homes, i es va girar cap a l'esperit demanant una explicació. Aquest va restar callat i se'l va endur un tram més enllà.
Com esteu? I vos? Bé, home, bé, ja ho sabeu que per fi l'ha dinyat aquell vell llagast?
Això m'han dit. Fa fred, oi?
És normal per Nadal.
L'Scrooge va començar a analitzar tot allò que estava veient. L'acompanyava l'espectre del futur i és per això que va decidir anar recordant tot allò que veia i sentia per quan pogués descobrir l'enigma. A tot això, es va trobar davant un comerç on hi entrava una dona carregada amb un farcell voluminós. Al darrere hi entrava una segona dona i al darrere un home vestit de negre. En veure's els tres, es va posar a riure.
Que la dona de fer feina sigui la primera, la bugadera la segona i en tercer lloc l'empleat de la funerària. Què dieu, Joe? Quina casualitat que ens trobem tots aquí.
No us podríeu haver trobat en un lloc millor. Passeu, passeu a la sala.
Què? Què passa, senyora Deliver? Tothom té dret a espavilar-se, no? Bé que ho va fer ell per sempre.
En això teniu raó. Ningú no ho va fer millor que ell.
Doncs aleshores no em mireu així. A qui perjudica la pèrdua d'aquestes coses que duca el farcell? De ben segur que el mort no.
No, a ell segur que no.
Si el vell maleït garrepa les volia conservar després de morir, per què no es va comportar com una persona normal quan vivia? Si ho hagués fet, arribada l'hora, hagués tingut algú que s'ocupés d'ell en comptes de fer el darrer badall tot sol. En fi, Joe, quan em doneu per això que porto?
Caram, caram, què és això? Cortines de llit? No em diràs que les vas despenjar amb anells i tot està en ell de cos present?
Oh, i tant! Per què no?
Caram, caram. Tu sí que has nascut per fer-te rica.
L'Scrooge escoltava aquell diàleg horroritzat. Asseguts tots al voltant d'aquelles despulles, els observava amb repugnància.
Ja ho veieu, en què ha anat a parar. Va foragitar tothom quan era viu i ara som nosaltres qui ens aprofitem.
Esperit, ja ho comprenc, ja ho comprenc. El cas d'aquest desgraciat podria ser el meu. La meva vida discorre ara per aquest camí. Déu misericordiós, què és això?
Tot seguit va canviar l'escena que el senyor Scrooge tenia davant dels seus ulls. El que va veure encara el va horroritzar més. Un home jeia mort en un llit, sense ningú que el vetllés.
Oh, esperit, quin horror! Si us plau, si hi ha cap persona a la ciutat que senti emoció davant la mort d'aquest home, us suplico que me la mostreu.
L'esperit va desplegar el seu vestit com si fossin ales i, en plegar-lo, revelà una cambra a la llum del dia on s'estava una mare amb els seus fills. Esperava alguna guitosa.
Què? Són bones o dolentes, les notícies?
Dolentes.
Estem completament arruïnats?
No,
Encara hi ha esperances, Caroline.
Sí, sí, ells s'estoven i ja. No les podem perdre si s'ha produït aquest miracle.
Ja no es pot estovar, Caroline. És mort.
I aquí traspassaran el nostre deute?
No ho sé, però abans que arribi aquest moment tindrem els diners. I encara que no els tinguéssim, ja seria mala sort topar amb un creditor pitjor que ell. Aquesta nit podem dormir tranquils, Caroline.
Esperit, ensenyeu-me una mostra de tendresa provocada per aquest amor, o tindré eternament present aquesta cambra fosca que acabem de deixar.
L'esperit el va dur a través dels carrers de la ciutat fins la casa d'en Bob Cratchit, el seu escrivent. Tots estaven reunits vora el foc, però a la casa hi havia absolut silenci. La mare va deixar la roba que teixia sobre la taula.
El color em fa mal als ulls. La llum de l'esperma em fatiga la vista i per res del món voldria que el vostre pare em veiés la vista cansada quan torni.
Esperaven el pare, que de seguida va arribar.
Ja hi has anat, Robert?
Sí, amor meu. M'hauria agradat que haguessis vingut. T'hauria alegrat veure com n'és de ver aquell lloc. Li he promès a en Tiny Timmy que hi aniria cada diumenge.
Espectre, alguna cosa em diu que s'acosta el moment de la nostra separació. No sé com, però ho sé. Digueu-me qui era l'home que hem vist al llit d'amor.
L'espectre del Nadal futur el va conduir a llocs que freqüentaven homes de negocis, tot i que no s'hi reconeixia.
Aquesta és la placeta on està situat el meu lloc de treball. Veig la casa. Deixeu-me veure què serà de mi. La casa és aquella. Per què senyaleu cap a un altre lloc?
L'Scrooge es va acostar fins la finestra del seu despatx, que no era com el seu despatx. Després va seguir l'esperit, que assenyalava cap a la porta del cementiri. Ara coneixeria el nom del difunt. L'espectre va assenyalar una tomba.
Abans d'acostar-me a aquesta làpida que assenyaleu, contesteu-me una cosa. Són aquestes les ombres de les coses que s'esdevindran o tan sols de les coses que es poden esdevenir?
L'esperit es va mantenir en silenci i el senyor Scrooge, tremolós, es va acostar fins una làpida on va poder llegir el seu propi nom, Ebenezer Scrooge.
Era jo l'home que jeia al llit? Oh, no! Esperit, espereu! Ja no sóc el que era! No vull ser l'home que hauria estat sense la vostra intervenció. Si us plau, digueu-me que encara puc canviar aquestes ombres que m'heu mostrat. Us prometo que honoraré el Nadal amb tot el meu cor i em mantindré l'esperit tot l'any. Digueu-me que puc esborrar el nom de la làpida.
Angoixat, es va agafar la mà de l'espectre. L'esperit, més fort que ell, el va rebutjar. Tot seguit, es va esfumar.
Cinquè acte. La fi del conte.
El senyor Scrooge, exultant, es va despertar al seu llit. Tot el que l'envoltava era seu, però el més important és que disposava de temps per esmerar-se.
Viuré en el passat, en el present i en el futur. Els tres esperits actuaran dins meu. Oh, beneït sigui Déu, beneït el Nadal. Ai. Les meves cortines no les han arrencades, encara són aquí. Feliç Nadal a tothom. Però bé, no sé ni quin dia és. Quants dies he passat entre esperits?
Més feliç que mai, el senyor Scrooge es va vestir i va sortir al carrer, on l'esperava un dia molt fred, però esplèndid i estimulant.
Ep, noi, quin dia és avui?
Eh?
Quin dia és avui, minyó?
Avui, caram, quina pregunta! Avui és Nadal!
És Nadal? No m'he perdut! Els esperits ho han fet tot en una nit! Ei, noi!
Què, mare?
Coneixes la pollastreria que hi ha a la cantonada?
Em sembla que sí.
Ah, quin noi més espavilat. I saps si han venut aquell magnífic gall d'indi que tenien a l'aparador?
Aquell que era tan gran com jo? Ja continua penjat.
De debò? Doncs corre, vés a comprar-lo i digues que el portin aquí, que jo ja els indicaré on cal dur-lo després. Si tornes amb ell abans de 5 minuts, et donaré mitja corona.
El noi va sortir esperitat com una bala mentre l'Scrooge ja feia plans.
L'enviaré a Bob Cratchit, el meu escrivent, i no sabrà qui li envia. El capó és dues vegades més gran que en Tina i Tim. Ah, caram, aquí tenim el gall d'indi. És enorme. Caldrà llogar un cotxe per transportar-lo.
Pagat tot el servei, l'Scrooge va tornar a casa. Es va vestir de 21 botons i va sortir al carrer. Tot passejant, anava saludant tothom qui es trobava amb un somriure i fins i tot va aconseguir arrencar salutacions cordials d'alguns passejants. No feia gaire que caminava quan va veure venir aquell cavaller que el dia anterior s'havia acostat al seu negoci buscant una ajuda econòmica.
Benvolgut, senyor. Com esteu? Espero que hi tinguéssiu sort en el vostre comerç. Vau ser molt amable. Feliç Nadal, senyor.
Sou el senyor Scrooge?
Sí, aquest és el meu nom. Entenc que no us va ser gaire gràcia, però permeteu-me que us demani perdó. I voleu tenir la bondat.
Valga'm Déu. Benvolgut, senyor Scrooge. Ho dieu seriosament?
I tant. Ni un penic menys. Aquesta quantitat inclou molts pagaments endarrerits. Voldreu fer-me aquest favor?
Caram, no sé què dir davant d'aquesta, de tanta generositat. Que Déu us beneeixi.
Ja a la tarda, el senyor Scrooge, feliç com no havia estat mai, va enfilar el camí cap a casa del seu nebot.
És a casa del senyor Bufona?
Sí, senyor.
On és, filleta?
És al menjador, senyor, amb la senyora. Anunciaré que sou aquí, si m'ho permeteu.
Gràcies. Ell ja em coneix. Entraré directament, Bufona. Fred!
Déu del cel, qui hi ha?
Sóc jo, l'oncle Scrooge. Vinc a sopar. Puc passar, Fred?
Que si pots passar. Quina alegria, no m'ho puc creure.
Va ser una vetllada inoblidable, amb jocs meravellosos i meravellosa alegria. Ja l'endemà, al matí, el senyor Scrooge va decidir anar ben d'hora al despatx. Volia sorprendre el senyor Cratchit, el seu escrivent, arribant tard, i ho va aconseguir.
Hola. Què és això de venir a aquestes hores?
Em sap molt greu, senyor. Se m'ha fet tard.
Tard? Ja ho crec que sí. Veniu aquí, si us plau.
És només una vegada a l'any, senyor. No es tornarà a repetir. Ahir vaig fer una mica de gresca, senyor.
Molt bé. Doncs us diré una cosa, amic meu. No estic disposat a consentir durant més temps aquesta mena de coses. Per tant, us apujaré el sou.
Jo? No?
Feliç Nadal, Bob. Més feliç, amic meu, que els que us he desitjat durant molts anys. Us apujaré el sou i procuraré d'ajudar la vostra esforçada família. Aquesta mateixa tarda en parlarem de tot plegat davant un bol de ponx calent. Per cert, Bob, abans de res, feu el favor d'anar a comprar un sac de carbó per al braser. Aquí fa massa fred.
El senyor Scrooge va fer això i molt més, especialment per en Tiny Tim, que no va morir, i per qui fou com un segon pare. Es va convertir en el millor amo, en el millor amic, en el millor familiar. Alguns se'n reien de la seva transformació i ell els deixava fer. No va tornar a tenir tractes amb els esperits, però des de la seva aparició sempre va viure sota el principi de la sobrietat i, sobretot, sempre més va celebrar el Nadal. I així, com va exclamar en Tiny Tim, que Déu ens beneixi a tots.
Conte de Nadal a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Hi han intervingut, per ordre d'aparició, des del primer cafè, Emili Pacheco com a narrador, des del departament tècnic, Núria Ortín com a dona, senyora Cratchit i dona de fer feines, des del qui tingui oïdes, Marc Llavina com a nebot, des del Tot Sardana, Josep Maria Rojo com a senyor Scrooge, des del superàvit, Marc Murtra com a escrivent, Bob Cratchit, des del departament tècnic, Xavi Aguilar com a cavaller i home 5. Des del Planeta Blau, David Closelles com a Marley. Des del Catalunya Actualitat, Aure Ferran com a primer espectre. Des del Planeta Blau, Mireia Siles com a nena, Marta i Bugadera. Des del departament de publicitat, Eva Franquès com a promesa del senyor Scrooge i Caroline. Des del Vist i no Vist, Valentí Sant Juan com a marit de la Caroline. Des del qui tingui oïdes, Jordi Cabanes com a segon espectre. Des del departament de discoteca, Maria Sierra Rodríguez com a neboda. Des del superàvit, Kilian González com a Fesiwick i home 3. Des del departament tècnic, Jordi Carretero com a home 1. Des del radiomotor, Joan Ortiz com a home 2. Des del Trotamundos, Miquel de l'Amo com a home 4. Des de l'enllum pròpia, Joan Armengol com a vell jou. Amb la col·laboració de Raquel Príncep com a minyona, Ignacio Ochoa i Sergi Martrat com a nens. Guió i adaptació, Aure Ferran. Realització tècnica i muntatge musical, Xavi Aguilar. Selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. Presentació i crèdits, David Morral.
Des de Ràdio Estel i Ràdio Principat us desitgem...
Bon Nadal i feliç any nou!
Que Déu us beneixi a tots!
Bon Nadal!
Qui té boca, s'equivoca. Presa 1.
Cal que enteneu que no hi ha cap dubte que el vell Marley era mort, ja que, si no, us trobareu... No.
Home, amb lo bé que anava, xarito!
L'Scrooge estava vaguitós, veient aquestes... Neguitós, clar.
Veguitós.
Jo,
jo pensava que ja no entrava fins aquí.
Jo dic, ui, ara, com faré veguitós?
On deu ser el vostre estimat pare i el vostre germà, en Tini Tim? I la Marta? El Nadal passat es va endarrerir ni mitja hora i m'he equivocat.
La, la, la. Tothom té dret a espavilar-se, no? Bé, que ho va fer ell, per sempre. I no...
Què rius?
Com no em veig que m'equivoco, m'agafa l'atac.
T'hauria alegrat veure com n'és de veure aquell lloc. Li he promès en tant i tini... Què passa?
Núria, no, perquè si no l'heu acabat, jo... que s'ha fet
un terrible. Escolta, que sortirem aquí a les 4 de la tarda.
Vinga, sí, va.
Posarem un morral, cony.
Ei, un moment.
Eva, no,
no
fallis.
Però no m'hi
Es va acostar fins una làpida on va poder llegir el seu propi nom. Ebenguet... Ai, això m'ha agafat d'en calçotets. Això m'ha agafat d'en calçotets. Ebenezer Scrooge.
I saps si han venut aquell magnífic gall dindi que tenien a l'aparador?
Aquell que era... És que aquell que és tan gran com jo...
Espera, espera.
Valga'm Déu. Vam... Ai... Vale, va, anem.
Voleu tenir la bondat?
Valga'm Déu. Benvolgut, senyor Cruix. Cruix, no. El Cruix no és una pasta, d'aquesta.
Crunch.
Vale, va, anem.
I voleu tenir la bondat?
Valga'm Déu. Benvolgut, senyor Cruix. Ho dic. És que saps què passa? Que diu, dic benvolgut, ho dic malament i ja se'n queda al cap que estic dient malament benvolgut.
Or, en el vostre comès, vau ser molt amable. Feliç Nadal, senyor.
Sou el senyor Cruix?
Què?
Estava badant, ara jo.
Qui té boca s'equivoca. Presa 2.
Oncle, no us enfadeu. Per què no veniu demà a sopar amb nosaltres?
Abans et valorarem. Va. Tornem-hi.
Molt bé.
Escolta'm, se m'ha acabat el temps?
Què? Merda.
Doncs vinga, fes-ho més.
Nen, ronca més.
L'Scrooge estava preparat per tot menys per una cosa.
Un moment, era l'Aurel, vosaltres la campanades! Clang, clang. Has de fotre un xavarito.
Són campanades.
Diu una, toc, toc.
Com l'estimes, el Xavi?
No!
Xxt, toquete.
On deu ser el vostre estimat pare i el vostre germà, en Tini Tim, i la Marta? El Nadal passat no es van endarrerir ni mitja hora.
Sí, no.
No acabarem mai.
Va.
Va, ja està.
On deu ser el vostre estimat pare?
Saps si surt la mala sort?
Sí, sí, que no.
aquest va restar callat i se'l va endur un tram més enllà.
Com esteu? I vos?
Number 4.
Tu.
Què ha dit això de vos?
Aquest és ell.
És que no tinc casco. És que no tinc casco, he flipat. Espectre.
Un altre espectre.
Això de la ràdio, ja sabeu molt. És normal per Nadal. No sou patinador, suposo.
Què dius?
No la veu, el Miguel. Que no l'havia sentit, el Miguel.
Repetimos.
És a casa el senyor Bufona?
Tinc-clang. Hola, Laura. Hola, Clara.
Hola.
La falca, no?
No, no, jo amb això ja... És que no sé de què va la història. Bé, he mirat la pel·lícula i jo el dic.
Qui té boca s'equivoca. Presa 3.
Vinga, sentate. Va un poco tard de tiempo.
¿Qué es el
va,
mòbil?
Feu ronda de... Proveu micròfon. Va.
Com vols que no m'enfadi?
Marc.
De catacumba, com vols que no m'enfadi? No, Josep Maria, desperta.
Ja està, no?
Ja?
Va.
Ese técnico, que no sé qui vol. I el meu marit, Marc. Marc. Marc, tu no ets el meu marit i no vens?
El Marc està mirant el teu nen.
Són coses esperada, eh?
Deixa que flueixi.
Senyora Crusher.
Crusher. Home, tres.
Això, necessitem una dona que ens organitzi.
Això, els homes necessitem una dona.
Quatre.
Quatre, vale? Un, dos, tres, quatre i el Xavi cinc.
Una dona que ens organitza.
Ah, bé, perfecte, el quatre, molt bé.
I vos, no? O què dius?
Vinga, va, comencem.
El Marco està per aquí fora.
Va, vale, vale.
Tu digues bon Nadal.
Bon
Nadal.
Nadal.
No, abans has dit millor. Digues bon Nadal.
Bon Nadal.
Ara tu. Bon Nadal, va. Tu, Sergi, bon?
Bon Nadal.
Tornem-hi, que no ha estat bé. Bon Nadal.
Bon Nadal.
No, bon legal no. No. Bon Nadal.
Bon legal, som aquí. A veure, Sergi, tornem.
No!
Com que no? Com que no?
Bon Sergi, Nadal. Que, va. Bon?
Bon Nadal.
Vale, ara més separat. Perquè Nadal ho dius molt malament. Bon?
Bon
Nadal.
Nadal.
Bon Nadal. Bon Nadal.
Molt legal, és la dia.
Bon Nadal.
Des de Ràdio Estel, Bon Nadal.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat. Arriba la 28a edició del Pessebre Vivent de Pals. Els dies 21, 25, 26 i 28 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, vine a recórrer els carrers de Pals per descobrir els diferents passatges de l'Antic i el Nou Testament amb una ambientació única. Entrades abans de les representacions a 6:15 a la Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació a l'Oficina de Turisme, 972-637-380. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Nadal és un espai espiritual dins l'efímera durada d'un dia fugisser, a l'interior del qual ens retrobem en profunditat. Joan Carrera, bisbe. Ràdio Estel us desitja bon Nadal.